Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Donald Trump diu que ja no necessita l'ajut dels aliats dels Estats Units en la guerra contra l'Iran. El president nord-americà retreu als seus socis de l'OTAN que no s'hagin volgut involucrar en el que anomena operació contra el règim terrorista de l'Iran, malgrat que la majoria de països assegura estaven a favor de l'ofensiva i que la República Islàmica no pot tenir a l'abast fabricar armes atòmiques. Trump diu que no li estranya la resposta dels membres de l'OTAN perquè sempre ha considerat que l'Aliança Atlàntica és una eina que va en una sola direcció. Els Estats Units protegeixen els membres de l'organització, però quan es tracta que aquests facin costat als Estats Units, això no passa. Trump afegeix que gràcies a l'èxit militar nord-americà, Washington ja no necessita ni desitja l'assistència dels membres de l'OTAN, ni tampoc continua d'Austràlia, el Japó o Corea del Sud. Més notícies amb Cèlia Forment.
L'exdirector adjunt operatiu de la policia espanyola, José Ángel González, ha negat haver comès una agressió sexual a la inspectora que el va denunciar. Ho ha fet davant el jutjat de violència sobre la dona número 8 de Madrid, on la denunciant també ha ratificat la denúncia davant del jutge. L'advocat de la denunciant, Jorge Piedrafita, assegura que González no ha dit la veritat.
Como preveíamos, una declaración dura y difícil para la víctima. Ha respondido a todas las preguntas y ha acreditado todos los extremos que se le han preguntado. Creo que con una enorme veracidad. Frente a eso hemos tenido a un investigado que se acogía su derecho a mentir, hasta errático, no ha contestado a cosas y yo creo que se le han pillado muchas mentiras que podremos soportar con prueba y ahora la instrucción seguirá adelante.
La presidenta de Mèxic, Clàudia Sheinbaum, reconeix el gest d'acostament del rei Felip VI, que ahir va admetre abusos durant la conquesta d'Amèrica. Malgrat això, deixa clar que no és tot el que esperaven.
És un acercamiento del rei que reconocemos. Porque a diferencia de hace pues varios años, donde no, pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones, puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido. Pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento.
Sheinbaum no descarta participar a la cimera iberoamericana que es farà el mes de novembre a Madrid.
El regidor de Compromís a l'Ajuntament d'Altea, a la Marina Baixa, investigat per presumptes maltractaments a la seva parella, ha deixat el càrrec al govern municipal. València, Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. L'edil ha renunciat a l'acte després que el detinguessin diumenge per haver agredit i coaccionat la seva companya. L'alcalde d'Altea, també de Compromís, se li havia retirat les competències que tenia el consistori i li ha acceptat la renúncia. En un comunicat, el govern municipal ha condemnat qualsevol tipus de violència, especialment contra les dones. La policia va detenir Rafael Ramon Mombó diumenge i ahir va quedar en llibertat. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
I detenen una dona a Riudoms, al Baix Camp, que liderava un grup d'estafa que estafava gent de tot l'estat a través de l'anomenat mètode del fill en dificultat. La policia espanyola calcula que han defraudat al voltant de 100.000 euros. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
Bona tarda. Els ciberdelinqüents es feien passar pels fills de la víctima estafada al·legant que tenien problemes. S'explicaven que havien canviat de telèfon i que necessitaven que els fessin una transferència urgent. La investigació que porta un jutge d'Irun al País Basc ha ordenat l'escorcoll del domicili de Riudoms des d'on operava la dona detinguda. S'encarregava suposadament de reclutar el que es coneix en l'argot policial com a mules, persones que a canvi d'una quantitat econòmica obrien comptes bancaris on s'ingressaven els diners de les víctimes. La investigació continua oberta, no es descarta més detencions i la localització de més víctimes. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Empitjora la contaminació a les fonts d'Osona i el Lluçanès segons l'últim mostreig del grup de defensa del Ter. El 44% de les fonts analitzades superen el llindar de nitrats que l'OMS s'ha fixat com el límit de potabilitat, 4 punts més que fa un any. Les abundants pluges dels últims mesos han fet que gairebé totes les fonts ragin. No es veia des del 2021. Santa Cecília de Voltregà, tia d'ell, bona tarda.
Bona tarda. La pluja ha arrossegat els nitrats que s'havien quedat atrapats als camps durant la sequera i els ha portat fins als aqüífers, tal com ha explicat aquesta emissora Dolors Catalán, membre del GDT.
És un purí que el anem tenint als camps, que no el gasta la planta i quan plou se'n va cap als aqüífers i ens contamina els aqüífers.
L'entitat lamenta que l'administració sigui incapaç d'abordar el problema de manera seriosa i els indigna veure la gran quantitat de recursos que s'han utilitzat per lluitar contra la pesta porcina africana per protegir, diuen, el compte de beneficis dels grans industrials del porc. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Santa Cecília de Voltregà.
Els esports amb Sonia Oler. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. El president electe del Barça, Joan Laporta, diu al matí de Catalunya Ràdio que el seu principal objectiu és acabar l'estadi i renovar Hansi Flick. També ha parlat de l'estadi Johan Cruyff com a alternativa quan s'instal·li la coberta del Camp Nou l'estiu de l'any 2027. Hansi Flick, a la prèvia del partit de demà contra el Newcastle, al Camp Nou diu que no entrarà cap més equip un cop deixi el Barça. Avui se sabran els quatre primers equips classificats per als quarts de final de la Lliga de Campions. Es juguen a 3:15 Sporting Bodø/Glimt amb un 0-3 a l'anada per als noruecs, i a les 9 Arsenal Leverkusen amb empat a 1, Manchester City Madrid amb un 3-0 a favor dels blancs de l'anada, i el Chelsea PSG amb un 5-2 favorable als parisencs en el primer partit. El partit City Madrid, així com el seguiment de la resta de partits de quarts previstos per avui, els podeu seguir a la Champions a Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu i Ricard Torquemada a l'anàlisi a l'app i a 3Cat a partir de 8:45 del vespre. La blaugrana Catacoll, ja recuperada, estarà a punt per a la tornada de les semifinals de la Copa de demà contra el Badalona Woman. I en bàsquet, la penya juga aquest vespre a les 8 a la pista de l'Unicaja de la Magla de Màlaga, al primer lloc del grup del top 16 de la Champions de la FIBA. Tots dos ja estan classificats per als quarts de final, i qui guanyi tindrà el factor pista a favor en el playoff.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
I ara la tarda, 13è episodi de la gestoria d'emocions, un espai on cada 15 dies el nostre gestor emocional de capçalera, el Cristian García, ens analitza un concepte que ens hauria d'ajudar a afrontar les adversitats i convertir-les en oportunitats. Cristian García, bona tarda.
Bona tarda.
I avui el concepte, que crec que gairebé tothom podria definir, però que té moltes connotacions diferents.
Correcte.
És l'enigma. L'enigma. L'enigma.
Sí, és que és exactament com tu dius, té moltes significacions, però si l'enigma el situem en el context de l'adversitat, ens aboca al seu significat molt probablement allò desconegut.
Clar.
I, per tant, si l'emmarquem dins de l'òrbita de l'adversitat, doncs sempre ens fa por allò que no controlem, a l'obstacle que vindrà en el moment que apareix.
Especialment quan és una cosa dolenta,
no?
Clar.
Si és en negatiu. En canvi, si és en positiu,
pot ser
l'enigma,
excitant.
Clar, pot ser
divertit.
Sí, perquè pot ser una jovesca, no? Pot
clar.
Ser fins i tot un jeroglífic, o pot ser una endevinalla. I precisament te'n porto una.
Ah?
Per tal de...
No t'imaginava fent endevinalles.
El petit esforç d'endevinar qui és el protagonista avui. T'hi veus encore o què?
Sí, home, jo tot el que sigui jugat diria que sí.
Doncs som-hi, va. Mira, atenció a tots els oients i a Francesc Garriga. L'endevinalla diu el següent. Si desemboques en el mar més d'un riu, descobriràs com el mestre dels grans enigmes es diu. De 6 lletres. Repeteixo. Si desemboques en el mar més d'un riu, descobriràs com el gran mestre dels enigmes es diu. De 6 lletres.
Clar, amb aquest de 6 lletres...
Et donaré una altra pista.
Va, va.
Perquè li hem demanat al gran mestre dels enigmes que ens defineixi exactament què és un enigma.
Bé, clar, un enigma és una informació oculta. Aquesta informació oculta que habitualment destila ens provoca ganes de descobrir-la. Aquesta informació oculta pot ser ocultada per algú, i aquí estaríem en un enigma juganer, un enigma canònic, allò, un criptograma, amagar una informació per un espionatge o per una secció de passatemps, eh? O bé pot ser la definició del coneixement, perquè el coneixement és una cursa de desvelar informacions ocultes. Per tant, el mecanisme de descoberta, si és in vitro, és ocultació descoberta i, per tant, és un enigma construït. Però si és in vivo, si és a la vida, és el coneixement humà d'ençà que la humanitat va arribar a aquest planeta, que anem desvelant un enigma rere un altre. Tot i que l'enigma final és l'enigma inicial, també, que és per què som aquí. En fi, ja entraríem a la filosofia, no? Sí. Però també són enigmes, això.
Màrius Serra és escriptor, periodista, traductor, llicenciat en filologia anglesa, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i, segur, l'enigmista més reconegut del nostre país. La seva obra literària ha estat guardonada amb el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Serra d'Or i Lletra d'Or, el Ramon Llull o el Sant Jordi. També va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per la traducció d'Arcàdia, de Thomas Stoppard, i el Premi Joan Coromines per la seva brillant activitat creativa en pro de la llengua catalana. Ara bé, entre els més de 30 llibres publicats, n'hi ha un de molt especial, el titulat Quiet, l'autobiografia del seu fill Lluís, conegut com Llullo, que va néixer amb una greu encefalopatia que la ciència mai no va saber definir. En Llullo va morir quan tenia 9 anys, després d'haver viscut experiències i viatges inoblidables amb els seus pares i la seva germana Carla, tot i la paràlisi cerebral que patia. Avui en Màrius, la Mercè i la Carla tenen en Llullo molt present i el recorden amb grans somriures.
El gran Màrius Serra. Fa uns dies el vam tenir aquí per presentar la seva nova novel·la, El malentès, i avui és el protagonista d'aquesta secció per parlar-nos d'aquests enigmes que la vida ens presenta a vegades tossudament.
Sí, perquè ningú en sap més, com tu bé dius, d'enigmes, i sobretot de viure el present, que en Màrius.
El present és l'única realitat documentable, no? El passat és un relat, perquè mirem enrere i ens ho podem més o menys amanir bé, i el futur és una hipòtesi. Sempre hi ha incertesa. A mi m'agradava molt, jo vaig tenir una certa relació amb en Jorge Wagensberg, de fet, vaig traduir algun llibre del castellà al català, algun llibre d'aforismes, i m'agradava molt ell, des de la seva òptica de físic, com treballava la incertesa en positiu. És a dir, ell deia que sempre on hi ha més incertesa hi ha més riquesa. Igual, però la incertesa és el que fa més por a molta gent, que els enrigideix i voldrien seguretat. Seguretat en tot. El 100% de la seguretat.
Perquè sempre és més confortable, això, no?
Clar, perquè, però és una ficció. Després t'ha de sortir algú dient, home, la seguretat al 100% no es pot garantir. Oh, cony, és que no. Vaja, és una contradicció. No pot existir seguretat en res que formi part del futur immediat, perquè hi ha mil imponderables. I això, que fa por, també... Vaja, jo ho visc com una riquesa. A mi, si em treus la incertesa, em poses en un estat feixista, que és, i no vull ara fer populisme, però un estat feixista, del signe que sigui, és aquell estat on tot el que no està prohibit és obligatori. I això és incertesa zero. Perquè una cosa no la pots fer. L'altra, l'has de fer. No, escolti'm, jo vull llevar-me pel matí. Clar. I que hi hagi possibilitat de molta...
De no saber què passarà.
Ara.
Tot i que hi ha estudis científics que diuen que més del 90% de les coses que ens pensem en negatiu que passaran, no passen.
Sí, sí, és veritat. És que és un forat negre, la visió negativa.
Per què patim tant, Màrius? Per què patim tant?
Sí, No ho sé, a mi no sóc la persona més indicada per dir-t'ho, perquè tota la meva vida ho deu portar a la bèstia, però m'he autoconvençut de no fer hipòtesis i no he estat mai patidor. No he estat mai patidor ni quan tenia els crios petits, ni quan vivíem adversitats, ni... No, però és veritat que hi ha gent que sempre és capaç de posar la pitjor, la llista de totes les hipòtesis i llavors això et pot arribar a paralitzar.
I a condicionar moltes de les decisions que hagis de prendre.
A no fer res, és a dir, a portar cap a la inacció, no?
Ara fèieu referència al futur com una hipòtesi, com cal esforçar-nos a mirar en positiu, no?, cap al futur, però quan li van confirmar la paràlisi cerebral del Llullo, li devien sorgir moltes preguntes incògnites,
sí,
no?
Sí, clar, perquè, entre altres coses, el propi diagnòstic ja era un enigma en si que els hi va canviar la vida.
Allà es va fer un gran enigma, perquè allà mèdicament ens va arribar clarament la informació que allò era molt greu, però no se sabia què era, que és el pitjor, diguem, perquè jo quan sempre ho explico això, però quan jo era petit era bastant trapella, diguem, i la meva àvia, Paula, estimadíssima, em tenia a ratlla gràcies a un mite que era el monstre del Quartet Negre. Hi havia com un Quartet Negre a Virrei Amat, en un quart pis, i clar, allà estava fosc. Em deia, aniràs al quarto de les rates, que era el quarto fosc. Sí, i allò estava fosc i jo pensava, hòstia, rates, uns monstres que m'imaginava, i em tenia ratlla així, no? Bé, en realitat, les pors són el quarto de les rates, no? I el dia que hi entres, com vam entrar a la Vall d'Hebron quan el Llullo, diguem, va ingressar per primera vegada, tot era fosc. No hi havia diagnòstic. De fet, no n'hi va haver pròpiament mai, no? Va ser una paràlisi cerebral, una multifactorial... en fi, mai no es va esbrinar una patologia descrita. Però amb els anys de convivència amb ell i en la nova situació, vam veure que el millor que podíem fer era entrar al quarto de les rates i encendre el llum. Perquè, òbviament, el que veuríem en un quarto interior seria el quartet més lleig de la casa. No seria cap meravella, però no hi hauria cap rata. I si hi hauria una rata, hi hauria un ratolí de reca o una aranya, saps? Vull dir, no el Godzilla que tu t'imaginaves. La incertesa o la foscor, l'enigma, quan no la tens... I a nosaltres, òbviament, això, ara t'ho dic amb aquella alegria, però ens va costar tot un període de temps, tant a la Mercè com a mi, a assumir-ho i cadascú al seu ritme, d'altra banda. I a començar a posar-hi llum en aquell quarto de les rates, no?
Es fa entendre el Màrius, eh? Es fa entendre el Màrius. No sé si de quina manera pensava o sentia que el Llullo era també en si mateix un enigma, no?
Indiscutiblement, perquè ell no tenia llenguatge, en Llullo no parlava, però en canvi la seva manera es feia entendre.
Aquest era el gran enigma, en el sentit de dir, és el meu fill, és un fill estimat, sé que té un problema, però va creixent i continua actuant com a nadó. És a dir, ell va viure 9 anys, però el Llullo de 7 anys i el Llullo de 3 anys era igual. Feia les mateixes coses, no? Era més gros, senzillament. Llavors, el gran enigma era, en el seu cap, què hi ha? És a dir,
clar,
té ànima? Clar que té ànima. Ànima és un terme religiós, però és també etimològicament, vol dir, és un ésser animat, no? Evidentment. Té psique? Perquè no té llenguatge. No té llenguatge verbal.
Correcte.
No té llenguatge verbal. Té sí que és capaç de... Bé, moltes preguntes que, com et pots imaginar, jo em feia, perquè per mi el llenguatge és central en la meva vida i en la relació amb el món, i en general per a la humanitat ho és, no? Aquí jo va ser una gran cura d'humilitat meravellosa de dir, he de buscar altres vies de comunicació. I em vam trobar, és a dir, jo recordo amb gran joia com li donava l'esmorzar, fins que no va haver de menjar per bola gàstrica, a la boca, de bon matí, i el seu delit per menjar, les farinetes, el seu delit, la seva emoció, jo el tenia... Era un dels grans moments del dia, no?
Si ell sentia.
Clar.
La cosa és que no els pogués expressar, però en realitat...
I s'expressava, però...
A la seva manera.
Clar, el que era difícil era llegir-lo, És a dir, era de codificar-lo també, no? I aquí és on jo tornaria el que t'he dit al principi de dir que aconsellaria algú, doncs, que busqui professionals també, perquè gràcies a la Fundació Nexe i amb aquestes llibretetes que et deia, jo almenys, que sóc escèptic de mena, que no tinc creences religioses, que no m'agrada il·lusionar-me per veleïtats, vaig començar a creure, que és un pas, que el Llullu, diguem, tenia capacitat de sentir i d'expressar el que sentia. Perquè tot d'una, un dia, això me'n recordaré sempre, em va arribar una llibreta de musicoteràpia, que els hi feien teràpies amb didgeridoo, que és un instrument aborigen australià que vibra molt i tal, i que això els anava bé i reaccionaven, i en fi, es fa sovint. Però un dia la llibreteta deia: el Llullu li hem posat música de Vivaldi i música de AC/DC. Li agrada el rock dur.
Com el seu pare.
I jo vaig dir, hòstia, i com ho saben, no? Clar. Com ho saben? I bueno, vaig anar a parlar amb els professionals d'Anexa i tot, i és obvi que el rock vibrava, com el didgeridoo, i li vibrava el cos, li feia, com sap tothom qui va de concerts i es fot a prop d'un altaveu, no? Mentre que Vivaldi, doncs, no era per ell.
I dèiem abans que en Llullu va morir quan tenia 9 anys.
Sí, i en Màrius va viure aquell dol, segons explica ell, amb petits dols, no només ell, també la Mercè i la Carla, la seva germana.
Un dels microdols que recordo que em va impactar més és quan jo, que anava preguntant, em van dir: no, no parlarà. No, no, no et respondrà. Un altre microdol era: no caminarà, no correrà, que per això en el llibre i a partir d'un amic fotògraf, el Jordi Ribó, vam fer que fes la cursa, no?, per sublimar aquest dol, no?, el dol de la mobilitat, de qualsevol nen, però el dol de la paraula a mi em va tocar especialment, no?, perquè aleshores jo em vaig preguntar: i com m'hi comunicaré?
Clar.
Jo no vaig deixar de parlar-li, mai. Cap de nosaltres, ni la Mercè, ni la Carla, ni jo, no vam deixar mai de parlar-li. Però, clar, hi ha gent, la gent parla amb el seu gos, que tampoc li respon, i parla amb les plantes, que els hi dona aire, no?
Tot i això, tu has manifestat en moltes ocasions que veu viure els millors anys de la vostra vida.
Sí, sens dubte, sens dubte. I els recordem amb gran somriure. Entre altres coses, també érem joves i energètics i vam viatjar amb ell per tot el món i va ser molt intens. I el nostre record és amb un somriure. Evidentment que hi va haver el dol, ara hi han passat molts anys des de la seva mort, el tenim present, aquí dalt hi ha l'habitació del Llullu, aquí el tenim amb alguna foto, sense el tas ni cap gran d'allò, però és una presència. Fixa't si és present per sa germana, que ha acabat determinant la seva tasca professional i la seva vida laboral i vital, perquè la veus feliç amb nens discapacitats, no?, treballant-hi. Però bé, el dol, diguem, hi va ser en el seu moment, no? El dol, i el dol de la paraula, el dol de dir, hosti, no em respondrà. Però bé, va acabar responent de pell, no? Vam arribar a tenir una relació de pell.
Realment la vida a vegades ens posa davant d'enigmes que a vegades semblen fets expressament. Ja s'ha d'interessant escoltar-lo de la veu del rei dels enigmes, el Màrius Serra.
Deixa'm que li enviï una abraçada al Màrius Serra, que ens va rebre amb gran afecte a casa seva, i un petó ben fort per la Mercè i la Carla.
Cristian, ens veiem d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Una pausa i ens visita la Rebeca Carranco.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fabia Manduel, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, Sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva comissariada per Maria Josep Balsac, una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutapies.org.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1, diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquesta primavera, Catalunya es torna a emocionar. Les passions tornen als escenaris. Història, tradició i emoció en viu.
Més de 500 anys de cultura popular amb centenars d'actors i música en directe.
Vine a viure la passió. Viu-la a Catalunya.
Consulta dates i pobles que hi participen a la web de la Federació Catalana de Passions.
Les passions de Catalunya. Tradició que emociona.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Tres minuts i dos quarts de sis. Arriba la Crònica Negra amb la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui, amb el cas de la Nada Itrap, una jove que va ser segrestada durant 7 mesos a la selva boliviana quan només tenia 9 anys.
9 anys, una nena.
Avui es publica el llibre on explica aquesta història. De fet, aquí el suplement,
El Roger Escapa,
és que em sortia Ricardo Estrell, no, home, no. El Roger Escapa va parlar amb ella i l'entrevista era molt contundent. Doncs surt aquest llibre, Yo soy nada, la història d'un secuestro y dos rescates. Tu aquest cas el vas cobrir fa 12 anys.
Sí, i el recordo perfectament, perquè això va ser una roda de premsa que van fer els Mossos i la Guàrdia Civil, amb un cas doncs molt colpidor d'aquesta nena de 9 anys, que un dia el seu veí enganya els seus pares, els fa creure que s'anirà doncs uns dies de vacances amb aquesta nena a Bolívia, i en realitat doncs els pares acaben denunciant que no l'ha tornat, que ella està doncs a la selva i que no poden parlar amb ella, i això comporta una gran operació de rescat bastant única, perquè la Guàrdia Civil arriba a viatjar allà a la selva endins en zones molt difícils d'accedir, i que finalment negocia amb els sindicats a una zona de plantacions de cocaïna molt complicada i aconsegueix finalment tornar a l'anar d'aquí. Llavors tenien com un doble escenari, que era aquesta nena amb aquest veí que se l'endú, que intenta casar-se amb ella, que, segons explicava en aquell moment, l'havia agredit sexualment, l'havia fet treballar, la tenia esclavitzada i tancada allà, i després aquests pares, que és veritat que ells denunciaven que aquesta nena estava segrestada i que no tornava, però que en un primer moment sí que havien donat com, bueno, lo que ella, aquest home, perquè se l'endués, i fins i tot havien fet un paper davant notari perquè ell se la pogués endur. Llavors, tota una història molt i molt colpidora, que és veritat que la vam oblidar, desgraciadament, no? És a dir, que després ella és rescatada i nosaltres, doncs, deixem una mica aquesta història passar, i es queda una mica aquí.
Bé, doncs ara quedarà escrita, de fet ha quedat escrita, amb aquest llibre que tenim la seva autora al telèfon, que és la Neus Sala, coautora del llibre amb la Nada, i que a més té un lligam molt estret amb ella. Neus, bona tarda.
Bona tarda.
Com vas conèixer la Nada?
Doncs, com va explicar la Rebeca, expliquem la història, però no em vaig voler quedar aquí, i vaig recuperar la història uns anys després per un podcast, i a partir d'aquí vaig fer comptes, dic, la Nada té 18 anys, vaig decidir buscar-la. Ara amb les xarxes és molt fàcil, per internet en seguida vam veure que estava localitzada perquè havia guanyat el premi al millor treball de recerca de la ciutat de l'Hospitalet, de batxillerat.
Ostres.
I em poso en contacte amb ella, pensant-me que estava, doncs com ha dit la Rebeca, salvada i refeta. I ens trobem a Hospitalet, que curiosament nosaltres havíem viscut al mateix carrer, sense saber-ho, d'Hospitalet, i m'ha explicat doncs que la Generalitat l'havia tornat després d'estar 3 anys i mig amb centres de menors amb els seus pares, que estava en una situació il·legal, no l'havien regularitzat, que no havia rebut un tractament psicològic on li parlessin del que havia passat a Bolívia, que s'havia matriculat a la facultat, però que ja no podia continuar perquè era il·legal i perquè no tenia dret a beca, tot i tenir un expedient brillant acadèmic, i jo em quedo esparverada, que vivia amb els seus pares sense aigua, sense llum, i amb unes condicions molt precàries, inclús alimentàries i de violència. I llavors aquí comença el nostre lligam, fa 3 anys i mig. Primer, la meva feina és, em volco, diguéssim, no com a periodista, sinó com a persona, per començar la legalització, per començar a explicar-li el que ha estat el seu segrest i per fer-li entendre que ella és una víctima de trata, una supervivent i que té dret a moltes coses, no? I aquesta ha estat la nostra lluita. Vam començar a escriure el llibre una mica perquè amb ella ningú li havia parlat del segrest, ningú li havia tornat a parlar de Bolívia. I la primera vegada que ens trobem em diu, cuéntame mi vida, cuéntame mi història. Això a mi em va copsar d'una manera brutal. I clar, també és aquesta sensació, et pots imaginar, no?, com a periodista, és aquesta sensació d'estar al bord del precipicio, perquè dius, ara aquí obriré una caixa de trons que ningú ha obert. I com li explico jo amb aquest...
I com li afecta, no?, també.
I com li afecta? Aquesta era la... Perquè jo no sóc psicòloga. Llavors, començar a explicar-li... Bueno, pues a tu, els teus pares et van deixar anar amb una persona que era dolenta, aquesta persona es va casar amb tu. No, jo no estic casada. Llavors, a poc a poc, escrivint el llibre i llegint-me a mi amb el relat de tot el sumari, tota la peripècia de la investigació, ella va anar recordant aquests 7 mesos de captiveri i em diu un dia, Neus, és verdad, és veritat, un dia vam estar en una església de Emimpú i va ser una cerimònia especial i aquell dia ja em va dir que ja era la seva esposa, la seva dona, i ja no em pegava tant, no? I a poc a poc ha anat recordant, per exemple, com pescava, com va aprendre a pescar a la selva amb un pal, o com va aprendre a fer foc amb les pedres, no? Com veiem a supervivientes, però amb una nena de 9 anys. I bueno, ha estat obrir aquest meló també amb un ajut i amb una teràpia psicològica que hem buscat, i amb ajut al final, perquè ja et dic que en aquests 3 anys hem estat molt soles, hem picat a moltes portes i ningú ens ha obert, i finalment a la FIBA, la Meritxell Cabezón del PSC sí que em va atendre i va començar, diguéssim, el procés ella de poder sortir de casa seva i d'entrar en el sistema de recuperació de la víctima, no? I en això estem.
Clar, Neus, jo, hi ha una cosa que tu expliques en tot això, no? Que és que ella, que havia arribat aquí en 4 anys i que la rescaten de la selva amb 9 i que tu la coneixes amb 18, ella estava irregular tot i ser víctima de trata. Llavors, com és possible aquesta situació? Perquè avui en dia qualsevol víctima de trata de seguida es pot regularitzar, no? Jo no sé de qui és responsabilitat, si ningú va saber acompanyar-la o senzillament doncs la van deixar, la van ignorar.
Ella estava tutelada per la DGAIA. La DGAIA havia d'haver-se preocupat d'això. En el moment en què ella és segrestada, no hi havia encara el delicte de trata, però sí que és víctima de violència de gènere. I, per tant, es podien haver acollit a això. Però no només això. És que la gran pregunta és com pot ser que la Generalitat, que durant el procés judicial demana presó pels pares, perquè considera que hi ha més que un abandonament de menors, tingui el valor de tornar-li la nena amb aquests pares que estan en la mateixa situació irregular, amb unes condicions pitjors i en el mateix pis ocupat, amb una nena tutelada, i que a més li donin una ajuda de 150 o 200 euros que dura 6 mesos i que li treuen perquè no té papers. Clar, a mi i a la policia, perquè quan jo explico al Pepe d'Homicidios, que tu el coneixes molt bé també, sí. Rebeca, al comissari José Jacinto Pérez, que és el que em dona un cop de mal i dic, oye, ayúdame por favor, nunca te he pedido nada, pero mira con qué me encuentro, ¿no? Y es ella el que digo, pero si es que tiene derecho a ser regularizada ya, pero ¿qué han hecho con esta niña, no? Y es la gran pregunta, ¿qué han fet amb aquesta nena?
I aquesta història s'explica en aquest llibre. No sé si també s'explica què ha estat del segrestador, d'aquest home que se la va endur i que li va marcar la vida per sempre.
Sí, aquest home, la justícia a Bolívia és molt més ràpida que a Espanya. Va ser condemnat a 17 anys allà per agressió sexual i per trata de persones, vull dir que tenien una sentència en ferm boliviana, també la Generalitat, I finalment fa poc vam saber que havia mort a la presó de Bolívia.
Ah.
Aquest home ja havia estat condemnat al seu país per violar les seves germanes i havia entrat en el nostre país amb una identitat falsa després d'haver passat per la presó boliviana.
Doncs és una història duríssima i que podreu recuperar. Yo soy nada, la història d'un secuestro y dos rescates. I la Neus Sala, que no només l'ha escrit, sinó que ha ajudat també a recuperar aquesta història i a rescatar, d'alguna manera, la Nada. Neus, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una lectura recomanada. I ara una altra història. Els Mossos han destapat una sucursal de la camorra italiana que traficava haixix, cocaïna i marihuana entre Barcelona i Itàlia. Dit així, una sucursal, sembla que sigui una botiga... Vaja, no sé si ho pots trobar tan fàcil, però quina relació tenia la màfia amb aquest grup però que han desarticulat aquí?
És que els narcotraficants, no? Que nosaltres ens imaginem moltes vegades doncs, una cosa no, sempre...
Molt sofisticada molt... i amagada.
No, bueno, que a vegades que són business i que ells també tenen els seus balanços i també miren no, com van els números. A l'hora
fan excels.
Fan excels, no? D'alguna manera, perquè no els enganxi la policia, però els fan. Bueno, llavors, aquí el que feia aquest grup de persones era bàsicament introduir, sobretot, haixix, cocaïna i marihuana amb mercaderies doncs, legals i enviar-les cap a Itàlia. Llavors, aquí sí que sabem que hi havia un suposat líder, que és una persona, que això també ho veiem moltes vegades, doncs, que vivia a un pis d'aquests de Diagonal Mar, no? Que són grans, luxosos i cars, i els Mossos en aquesta investigació que ha durat doncs, un any, sí que comproven que aquesta persona doncs, tenia reunions aquí a Barcelona amb persones de la Camorra, que és una màfia d'origen napolità, per parlar d'això, eh?
Però, per tant, aquest senyor era d'aquí.
Aquest senyor és italià, estava aquí i tenia relacions amb la màfia napolitana. Llavors, perquè facis una idea de com d'importants eren, no? Per dir-ho així, hi ha 10 detinguts i els Mossos els arriben a intervenir, que això és el que els hi troben. No vol dir que sigui això amb el que han traficat, eh? 300 quilograms de cocaïna, 500 d'aixix i 10 de marihuana. Llavors, que era doncs, un grup potent en el món del tràfic de drogues.
I això comença per casualitat una mica, a Cornellà?
Sí, en un polígon industrial d'aquestes coses, la Guàrdia Urbana de Cornellà veu una cosa rara, no? Que és un home amb un vehicle, un camioner, aquest home que s'apropa, que li està donant alguna cosa, i van i intervenen. Allò de l'instint policial d'això no és gaire normal, i quan van i intervenen sí que veuen que aquest conductor d'aquest vehicle està passant unes motxilles, i dins d'aquestes motxilles hi ha 70 quilos de cocaïna, que és molt, eh?
Sí,
vull dir que no és un quilo que tu estiguis movent, sinó són 70 quilos. Llavors aquí sí que és veritat que comença aquesta investigació amb gent de la Divisió d'Investigació Criminal, i aquí ja troben com quatre persones vinculades a aquest intercanvi, i a partir d'aquí comencen a estilar aquest fil que els hi permet doncs, anar més enllà.
I sembla que no és la primera vegada que parlem d'això. No sé si resulta que és un destí molt atractiu pels mafiosos, Catalunya.
Sí que ho és.
Pel
segurament,
clima, per la facilitat
tot,
de negocis,
no? A tu t'agrada viure a Barcelona,
perquè som,
no?
Perquè som molt agradables nosaltres.
Està bé, perquè és veritat que és l'eix mediterrani, que això també va bé per treure la droga, però mira, per exemple, exemples així de persones vinculades ja només a la màfia, a la Camorra, no? Llavors, a setembre de l'any passat, també a Girona van detenir un home, el Vittorio Raiola, que tenia una condemna de 30 anys per traficar amb haixix, cocaïna, marihuana, que portava també des d'aquí cap allà, i si te'n vas, doncs, un any més enrere, el 2024, el juliol, també és de una altra persona, també de la Camorra, a Barcelona, amb un perfil pràcticament idèntic, que el que feia era doncs, traficar amb haixix, marihuana i cocaïna, i que la portava doncs, d'aquí cap a Itàlia. No? Llavors, una mica la idea és, aquí fan comunitat, és veritat que viuen molts italians, el 99,9% de persones que tenen una vida absolutament normal, i dins d'aquest grup... Doncs,
ah, però si el 99,9% d'italians es dediquen a això, dic, epa, aquí tindrem un problema.
No, però que quan tu fas comunitat, doncs et ve de tot, no? També
algun mafiós.
Gens vinculat, exacte,
algun
mafiós de drogues.
Doncs això és el que ens explica avui la Rebeca. Rebeca, vigila.
Vigilo
moltes
tu
gràcies,
també, eh?
Sí, tots vigilarem sí. Molt. Una pausa, ets tieta?
Soc tieta, sí, sí.
I mare.
I mare, molt millor ser tieta.
Ara parlem d'això.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini. amb Asmik Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't en el 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Un altre cop? El teu amic al nostre sofà al llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Chloé Rienbau es presenta sense xarxa.
Porto fatiga en la mirada dins una ciutat gris on mai comença la matinada.
Mig any després de guanyar el concurs Sona Nou, l'empordanesa Chloé Rienbau presenta en societat el seu primer disc, Equilibris sense xarxa. Ho fa amb una sonoritat a camí entre el pop d'autor, l'experimentació i l'indi i carregada d'emoció i sensibilitat. Si la voleu descobrir, deixeu-vos anar i escolteu delícies com un fil.
Perquè la vida...
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Un dibuixet ens fa ser avis i ties. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia.
20 minuts per les 6 de la tarda. I ara obrim un meló que segur que ha sortit en alguna conversa. Sobretot si sou tiets o tietes, perquè és molt divertit ser tiet o ser tieta, i sobretot quan acabes i tornes al nen o la nena o els seus pares i quedes tan tranquil. Hem sortit a preguntar a tiets i tietes què tal això de ser tiet.
Porto de cachondeo, home. Són petits, doncs el que els hi faci falta, home. Tibidabo, a Montjuïc, a passejar, a fer running, a tot, a jugar a futbol, sobretot.
Entretindre'ls, no?, amb jocs a casa, o sortir al carrer, passejar, portar-los a algun parc d'aquests infantils.
Bueno, no ens veiem, però ens truquem i estem connectats.
Està guai estar amb ells, passar rato amb ells, amb la família i tal, i és per a la teva família, per a la teva vida.
Som molt monos, però 5 minuts. Tinc tanta paciència, però bueno, són boníssims. Jo soc més pro gossos. Però bueno, els nens m'encanten, però pels pares, pels pares. Regalo els xutxes, jo els mimo, tot el que no s'hauria de fer, ho faig. Però qui els ha d'educar són els pares, perquè són una mica pesadets. Home, sí, quan venen són molt macos, però perquè sé que només venen un cap de setmana, Però si no, no,
Ser tiet, no ser pare, però ser tiet. Tenim aquí tres persones, de fet en tenim quatre, que saben molt bé, perquè jo també m'incloc, de què parlem. Gemma Linyan i Imma Sus, amb dues periodistes comunicadores. Com esteu? Bona tarda.
Molt bé.
Bona tarda.
Tietes.
Sí.
Tietes. I un tiet, l'Eric Vergés, cantant i guitarrista dels Catarres. Bona tarda, també.
Molt bona tarda.
Ser tiet i no ser pare és molt divertit, no?
És fàcil.
Sí, és molt fàcil.
Ah, clar, fixeu-vos que sentíem gent parlant i tot eren coses bones.
Clar.
I divertides, sí. Anar al parc, les xutxes...
Ara, jo el primer que faria, perdona que talli, és diferenciar entre la tieta o tiet que té fills propis o la que no en té.
Clar, aquí sou, no aquí té sou fills... tiets professionals, que és
clar,
els que no tenen
efectivament.
Fills.
Exacte, no en tenim.
Efectivament.
Entregats a la causa.
De moment no he descartat, potser
jo tindré... No, de moment.
Doncs deixaràs de ser el tiet preferit, ja t'ho dic ara.
No ho sé, si
llavors estaràs ocupat per... Ho ets segur. Quan bueno. No tens fills, ets el tiet preferit.
Sí, tu creus que això sí. Es nota molt, la diferència?
Jo tinc una arxinamiga tieta, pobra, que em fa molt bé, pobra, però és l'altra tieta que té fills, i clar, ella ataca amb el seu fill, que és el cosí, que és algo que jo no li podré donar mai als meus nebots, però jo ataco amb temps lliure i pasta. O sigui, els hi compro tot el que puc, i els tinc enamorats, els meus nebots. O sigui, total.
I Diríeu que exerciu encara més com a tiets precisament també perquè no teniu fills i, per tant, és una manera també de vehicular aquest sentiment?
Clar, jo no sé com és ser tiet amb fills, però és veritat que disposes d'un temps que segurament no disposaries sent mare. I, a més, jo m'ho prenc també com una experiència, una diversió i un aprenentatge, també. I no és de, bueno, venen amb mi, fan el que jo dic o perquè s'ho passin bé ells amb mi. No, jo... Jo també m'agrada passar-m'ho bé amb ells. I, de fet, m'ho passo molt bé amb ells. I penso coses per fer que m'agradin a mi, també.
Clar. I així sí. Ens ho passem tots bé,
tots
no?
Tots bé, sí. I berenem molt, mengem molt, eh? Amb els meus mengem molt,
no m'ho diguis,
eh?
Això, que jo hi vaig intoxicar el meu nebot. Va venir a casa a dinar, li vaig donar tantes coses que em va trucar la meva germana per la nit i em dic, frena, eh?
Teniu conflicte amb els pares dels nebots, Eric?
No. Perquè la veritat és que jo en tinc molts nebots. En tinc 9.
Uau! Això és Juli Andrius.
Però si ets molt... És que, clar, o sigui, jo crec que esteu parlant... No sé quants nebots teniu, però, clar, suposo que si en tens pocs, suposo que agafes una relació més propera amb els que tens, no?
Jo tinc molts... Un nebot, tu?
Dos.
Un, mare de Déu, però principiants. Dos, 9. No, home, un, però llavors concentres.
Home, un és fantàstic.
Exacte, entenc que si en tens un o dos, concentres molt més aquesta energia. Jo en tinc 9, llavors, n'hi ha 3 que viuen a Mallorca i no els veig gaire, però quan els veig també són molt intensos. És a dir, clar, ho has de repartir més, no?, tot plegat. Llavors no tens aquesta relació, potser, tan propera amb un, però sí que de cop va per èpoques.
Què és el que us agrada més fer amb els nebots? Què és el més divertit de tot?
A jugar, no?
Clar, però tu quines edats tenen? Perquè deuen tenir nebots ja grandets, no?
Els més grans 14, el més petit demà en fa un, per exemple, perquè m'entenguis, no? Hi ha una mica de tot.
Tens el catàleg sencer, eh?
Tinc el catàleg, però l'altre dia, per exemple, aquest últim Nadal ens vam poder jugar un joc tots junts, els més petits amb els més grans, i va ser molt divertit. No sé com es deia, l'impostor, em sembla un d'aquests que estan molt de moda ara. I va ser molt divertit perquè, clar, els més espavilats, els més grans són més espavilats, els petits els hi costa més, però tots, com que es porten molt bé i són molt macos, per sort, tinc aquesta gran sort, no? I és, no sé, va ser del moment més maco del Nadal, jo crec.
Jugar, tu, Gemma?
Jo passar el dia amb ells i fer una mica de tot, eh? Abordar el dia a dia, no? Però passant tot el dia amb ells, no? Ara arriba un punt que ja no saps què regalar-los.
És que ja ho tenen tot.
I com que tens l'etiqueta aquesta també de la tieta guai i tot el rotllo aquest, no? Jo ara els estic regalant per l'aniversari un dia a la meva neboda, que té 13 anys, preadolescència d'orilla, un dia de noies.
Ah, mira.
Ai, per exemple, sí. I el Lluc, que és el petit, li vaig fer com, bueno, pues un berenar guai, no sé què, i va dir, no, ens en anem tota la tarda de compres i anem a sopar. I dic, bueno, llavors trien ells on es sopa, o on es dina, o quins encàrrecs hem de fer, o que... Sí, i a mi això, compartir aquest dia especial, m'encanta.
A mi m'agrada molt cuinar amb ells i m'agrada molt xerrar amb ells, també, sí. Que m'expliquin coses.
Perquè notes que tenen una connexió molt diferent amb tu que amb els seus pares, per exemple, que s'atreveixen més a explicar-te malifetes...
Però no és que sigui dolenta amb els seus pares, eh? Simplement que és diferent.
Reservada, fins i tot.
Que és diferent, o sigui, jo què sé, una tonteria, però això del cuinar. O sigui, a casa seva també farà el dinar i el sopar i és, Joan, m'ajudes a fer el dinar? I ves el nen allà tirat passant de tot. I a casa meva arriba i se m'assenta a la cuina. Què fem avui? Què fem? I li encanta cuinar amb mi, no? I és xulo, això. M'agrada molt.
El teu cor és un tambor, batega fort, perquè no coneix la por.
Aquesta cançó, a qui va dedicada, aquesta cançó?
Aquesta la vaig escriure pel tercer, que en ordre de naixements, diguéssim, que és el Bruc, que és un nen molt espavilat, ara té 11 anys, i quan aquesta cançó se'm va acudir quan el vaig veure estiva tirat, despullat sobre una taula en un pediatre, i no parava de plorar i de moure's, i res, tenia una setmana o dues, no me'n recordo. I vaig pensar, hòstia, quina energia que té, no? Quina animalitat, no? Vull dir que això no ho pares, ja, no? Ha començat a viure i això és... I se'm va acudir la frase aquesta, el seu cor és un tambor, no? Llavors, d'aquí vaig començar a fer aquesta cançó.
Heu de negociar amb els pares, a dir, farem fins aquí, o no li feu això... i després us ho salteu o no? Com,
efectivament. Com jo m'ho salto.
Tu saltes,
jo m'ho salto i em cau en bronques, eh? Per exemple, el tema del mòbil. Si la meva germana és antimòbil, total, i em sembla superbé, eh?
I llavors ve amb la tieta...
Em sembla superbé, però jo no puc evitar-ho. Jo no puc evitar-ho quan em diu deixa'm jugar al mòbil, un joc que tinc res, 5 minuts. I llavors ja dic, bueno, va, si et portes bé, te'l deixaré 5 minuts. I vas, li deixo. I sempre ho hem de fer
no
amagat.
I no són 5 minuts.
No, sí, perquè llavors sap que després vinen 5 minuts més. I és com un d'allò, no? I la seva mare, la meva germana, quan ens pilla, es cabreja amb mi. És que ja no sé com dir-t'ho. I té I té raó. I jo penso, ja, tens raó, però ja, és la nostra cosa.
Jo vaig fer una cosa fatal, però fatal, fatal, eh? Li vaig obrir un compte d'Instagram quan era molt petit.
Ui, la meva germana em mata.
Supertancat. Supertancat.
No sembla la millor idea, eh?
No, ja, però mira, supertancat, eh? I clar, jo no vaig caure, és petita s'entera, li posaré les fotos de les coses que fa amb mi i no ho veurà ningú més que jo, la seva mare i
clar,
la seva iaia, no?
Clar, això pots controlar qui ho veu,
clar,
en teoria.
Clar.
Buah, està però la nube i ho ve tothom, eh?
Es va anar fent gran, tot el seu entorn comença a agafar mòbil i ella... Bueno, se n'adona que té un compte d'Instagram propi i pot presumir-ho, no? Dius, ostres, home, això ho hem de controlar molt, no? I realment està supertancat. I sí que quan ve a casa em demana... Perquè fins fa poc només estava en el meu mòbil, el seu Instagram. I ara no, ara ja se l'ha posat en el mòbil de la seva mare.
Quants anys té? Quants anys té?
13.
I ja té Instagram i tot.
Però clar...
Són
coses com molt internes. Ja sé, ho vaig fer fatal. Ho vaig fer supermalament. Supermalament. Però bueno, al final era com una interacció interna nostra, clar, no? De jugar, fem una foto xula, la pengem, tal. I ben entès, bueno, doncs es pot gestionar una mica, no? Però el que fa realment por és que ella ara és... Ostres, jo ja tinc Instagram, tal, no sé què... Vull un mòbil, vull un mòbil...
La culpa serà teva sempre.
La culpa serà meva.
Sempre.
I no hi ha mòbil, eh? O sigui, no té mòbil. La meva cunyada també és antimòbil de moment. I, per tant, bueno, anem gestionant el tema aquest com podem.
Clar, els pares tenen molt sempre al cap quins valors es transmeten al nen, l'educació com ha de ser. No sé si el tiet se sent una mica alliberat d'això o també ha de tenir consciència de... Bueno, compte,
jo tinc molta consciència, eh? Però tinc consciència del que penso jo. Jo penso, sobretot els meus nebots, que són dos nens. Penso, són el futur. Han de ser feministes, els diu. Foto un cap com un bombo. Els porto a veure el Barça femení. O sigui, jo intento. Saps?
Tens una activament,
intento,
diguem-ne.
Clar, si fossin noies també, eh? Però al ser nois penso, ostres, no vull que siguin uns senyoros aquests nens, vull que siguin uns nens guais. Després ells passen de tot i estan tot el dia pagant-se tiros i fent coses de... perquè són uns heterobàsicos, que em fora ràbia, penso, però com han sortit així? Són així, i és guai, també.
És el que tocava.
Són el que són, i són el que són. Però jo sí que em sento amb una responsabilitat, no? D'explicar-les coses. Crec que sóc un referent. Jo crec que som referent.
Sí, sí, jo els hi foto bastant de rotllo, eh?
Oi que sí?
Si t'escolten potser més a tu que als seus pares?
No, jo crec que els seus pares els escolten d'una altra manera perquè també els hi foten els seus rotllos. Però clar, els meus rotllos són com molt diferents, no? I potser sí que hi ha una... que també els xoca, perquè diuen, ostres, ara aquesta, amb la que puc jugar i sembla que pugui fer el que vulgui, ara m'està fotent aquí una xapa.
I et diuen algú? De... Perquè m'ho han dit, eh? Ara, perquè parles així, sèria?
No.
No.
És tota divertida, no?
Clar, no, jo ho parlo com... els hi parlo molt com una persona gran des de sempre, no?
Sí,
i això que em dèiem dels models i els referents i com surten, o sigui, jo tinc una neboda que es diu Uma, que té 13 anys, i un nebot que es diu Lluc, que en té 9. Són superdiferents, no perquè siguin nen i nena, sinó perquè són superdiferents de caràcter, però són molt afavilats. Llavors, el Lluc, si vol que li compris una pilota i t'estalla tota l'estona, compra'm aquesta pilota, diu, calla, tieta, compra'm la pilota de la Lliga Femenina.
Que és llest.
Perquè és que aquí segur que serà que sí. I va ser que sí.
Clar. Ja saben, que sobre, ja saben com, sí. Ja saben com enganxar-te. Ja saben com enganxar-te.
Manipulada totalment.
Sí. Tu tenint-ne tants, has de fer-te gairebé un Excel per anar-los veient tots una mica, no?
Bueno, ens trobem, fem moltes trobades familiars. Òbviament hi ha molts aniversaris, no? Perquè som 4-5 germans, una està a Mallorca, llavors ja cada 2x3 ens estem trobant,
però
no?
Però intentes que et vagin veient, que sí, vagis mantenint el contacte.
I venen molt sovint a concerts, per exemple, és una cosa, una activitat que venen bastant.
Ha de ser molt guai tenir un tiet, home, que a més és músic.
Sí. És el tiet preferit, segur.
És difícil tenir un tiet més guai.
No sé, perquè tinc un que és molt enrotllat amb els nens, el Samuel, que sempre els posa contents anar amb el Sami. Jo no soc tan amb ells, jo sempre els hi parlo, és el que deies tu, jo els hi parlo com si fossin adults. Però sempre els he parlat així i sempre els he dit el que penso, no? I jo no els intento educar perquè no és la meva feina ni de lluny, ni se m'agradaria. Ah, si m'ho demanen alguna cosa, jo els hi contesto el que penso jo. Després pot ser que m'equivoqui o que no estigui bé el que dic, tot i que jo crec que són nens molt, molt centrats i que no tenen aquesta, com diria, malesa, no?, a dins.
A mi flipaven quan em veien a la tele.
Clar, home, és que fa fer-vos això.
Perquè el Lluc era molt petit i em va dir un dia enmig de tothom, tieta, ahir estaves a la tele, com vas entrar?
Què fas tu a la tele, no?
A partir de que posen la tele i et veuen, ja és que, ets com una persona, una tieta molt diferent, no, també?
Doncs tres tiets guais, tres tiets que molen, que ens han volgut explicar la seva experiència, Imma Sus, Gemma Linyan, Eric Vergés, que sé qui us sent bons tiets.
Serem, gràcies.
Sí, tiets guais de la classe. 93201-7474. Tinc avui per regalar productes quilòmetre zero de la Vall d'Aro pel concurs. Ara venim.
Art Explora, un festival cultural que recorre la Mediterrània a bord del primer vaixell museu del món, arriba a Barcelona del 26 de març al 6 d'abril. Vine al Port Vell, a prop del World Trade Center, i gaudeix d'exposicions, realitat virtual, concerts i tallers. Entrades gratuïtes. Més informació a artexplora.org/festival.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència d'esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
I tu, com li dius? El DA, el DA Film Festival, el Festival d'Autor. DA, Festival de Cinema de Barcelona. 100% cinema d'autor. Del 19 al 29 de març, al CCCB, Movie Aribau, Zonzeig, Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc. Més informació i venda d'entrades, dafilmfestival.com, amb la col·laboració de TMB.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
I avui tenim rànquings, rànquings per guanyar aquest producte artesà, un lot de productes artesans de quilòmetre zero de la Vall d'Aro. Una classificació, ens heu de dir a què correspon la classificació. Dos concursants. El primer és el Lluís de l'Eixample. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què has fet aquesta tarda?
Escoltar-vos una estona, i ara en aquests moments estic davant de l'ordinador treballant.
Ah, mira, i quina feina tens entre mans avui?
En aquests moments he repassat uns escrits de corrector.
Ets corrector?
Faig de corrector, sí.
Ah, mira, molt bé. Doncs escolta, si fem algun error a nosaltres, ens avises, eh?
Espero que no.
No, aquí, intentem no equivocar-nos. Mira, tinc un rànquing per tu, et diré tres països. M'has de dir a què correspon aquest rànquing, d'acord?
D'acord.
Mira, número 1, Itàlia. Número 2, França. Número 3, el Japó. A què correspon això? Són els països que han guanyat més vegades l'Òscar a millor pel·lícula internacional. Són els països del món amb més illes o són els tres últims països en guanyar el Mundial de Futbol Femení? Itàlia, França i el Japó. Òscars a la pel·lícula internacional, països amb més illes o últims guanyadors del Mundial Femení?
Jo diria l'última, últims guanyadors.
Doncs això és una resposta incorrecta. Són els països amb més Oscars a la millor pel·lícula internacional. Itàlia 14 vegades, França 12, el Japó 5 vegades. No pengis, Lluís, no pengis, perquè si el teu contrincant no en cert, anem al desempat. Saludem el Jordi. Jordi de Barcelona, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
A quin barri estàs?
Ara mateix, Vila Olímpica.
Vila Olímpica, molt bé. I tu tens una tarda distreta?
Bueno, venia a la feina de la meva parella, la vinc a buscar, i estava en ruta, ho he escoltat, i vaig a trucar-vos. I ara estic aquí parat.
Que romàntic, anant a buscar la parella a la feina. Està molt bé, això.
Això mateix.
Ets un romàntic?
Empadernit, sí.
Que bé, que bé. Doncs a veure, que tenim aquí un rànquing, a veure si ens l'encertes.
Vinga, som-hi.
Són tres pel·lícules.
Uau.
Una batalla tras otra. Anora i Oppenheimer. Aquest rànquing correspon a les primeres pel·lícules de la història en guanyar un Òscar a la millor pel·lícula. Les pel·lícules que han guanyat l'Òscar a millor pel·lícula els últims 3 anys, o són subtítols de pel·lícules de Torrente?
Doncs la segona opció.
Jo crec que aquesta era més fàcil, eh?
Aviam.
Que la del Lluís, perquè és una resposta correcta.
Molt bé.
Són les 3 últimes guanyadores, 26, 25 i 24. Jordi, guanyes el lot de productes de la Vall d'Aro.
Moltes felicitats, Jordi.
Gràcies. Lluís, gràcies, company.
Lluís, de què és el text que estàs corregint, Lluís? De què és el text?
Una novel·la.
Ah, mira. I és d'un autor conegut?
No.
I està bé?
Sí.
Ens la recomanaràs quan surti, ens diràs, era aquesta?
Sí. Sí. Tornaré a trucar, a veure si hi ha sort, i llavors us ho diré.
Molt bé. Doncs aquest senyor Lluís de Barcelona ha guanyat l'Eixample, però està corregint una novel·la, veus tu? Coneixem gent de tot tipus aquí. Lluís, gràcies. Jordi, enhorabona. Ara anem al butlletí.
Gràcies.